Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Els dimarts a les 11 i uns minuts obrim aquesta tercera hora del Penedès en xarxa, tot reivindicant, jugant i aprenent català. I ho fem gràcies a la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
I també comptem amb la Sílvia Catassús des de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, que també participa i s'incorpora d'aquí a uns minutets. Teresa, avui comencem amb una crida de la Viquipèdia.
Sí, això mateix. És una activitat que s'ha organitzat durant aquesta setmana, però relacionada amb això, amb la Viquipèdia. La Viquipèdia és molt coneguda, però vaja, potser pels qui no en són usuaris, doncs és aquesta mena d'enciclopèdia que podem consultar per internet, que és gratuïta, lliure, que es va crear ja l'any 2001, i que es veu que és una obra de referència, que és la més consultada, la més gran, la més popular d'internet.
Home, sovint quan busques coses i googleges, la primera entrada que et surt és la de la Viquipèdia.
Sí, sí.
Potser en castellà, no en català.
Clar, la Viquipèdia és en moltíssimes llengües, no sé si totes, però en moltes llengües. Sí, depèn també una mica de com té configurat l'ordinador cadascú, pot sortir més en català o en castellà, això és qüestió de mirar-ho, però sí, és, si volem, la podem consultar en català, perquè hi ha moltíssimes entrades també en català. I és això com una enciclopèdia, allà hi ha articles sobre diversitat de temes, i a més té aquesta particularitat que no són uns, diguem, uns estudiosos que van ampliant l'enciclopèdia, sinó que ho pot fer qualsevol persona. Hi ha una mena de requisits, t'has de registrar, després hi ha uns supervisors, però tu pots entrar i dir, mira, trobo interessant que tal persona que conec tingui una entrada a la Viquipèdia perquè ha fet coses que mereixen, doncs, que tothom les conegui. I pots fer aquesta entrada, se supervisa i ja forma part de la Viquipèdia. Se supervisa també perquè no es donin informacions falses, no s'inventin coses que no existeixen, perquè això també hi ha qui ho intenta fer i s'intenta doncs, que tot estigui verificat. Doncs bé, a partir d'aquí, de la Viquipèdia, doncs cada any s'organitza una activitat que es diu la Viquillengua. S'organitza entre la Miquel Wikimedia i el departament, que ara hem de dir departament, de Política Lingüística de la Generalitat.
Sí, perquè heu guanyat pes.
Sí, sí, sí. Havíem estat Direcció General, després Secretaria, i ara és una conselleria. De fet, parlen de departament, però és una conselleria. I sí, es té més pes, això vol dir que es té també més pressupost.
Sí?
Sí, el fet de ser una conselleria, sí. I bé, sí. Suposo que ens anirà arribant doncs, això, aquest pressupost per poder fer més cursos i poder fer més activitats. Doncs bé, aquest departament ja des del 2013 organitzen aquesta Viquillengua. És com una mena de Viquimarató que els voluntaris, que són els que poden anar introduint entrades en aquesta enciclopèdia virtual, doncs se'ls proposa un tema. I durant una setmana doncs, van treballant a partir d'aquest tema i introduint més dades noves. Ara, ja aquest any, ja es va començar divendres passat i durarà fins divendres que ve, fins al 15 de novembre. Hi haurà aquesta, que és la 11a Viquillengua, i aquest any justament està dedicada a la ràdio en català.
Mira, que bé!
Sí, perquè aquest any se celebren 100 anys de la ràdio en català. Per això ja es van organitzant des de diferents bandes activitats. I per això també el tema central d'aquesta Viquillengua ha estat la ràdio. Qui estigui interessat ha de buscar això, Viquillengua, i veurà que s'hi ha d'inscriure, una inscripció que és gratuïta, per poder-hi participar. Llavors hi ha una llista de possibles entrades, o sigui, informacions ja relacionades amb el tema que es considera que s'han de completar, que es poden ampliar, n'hi ha s'han de traduir, perquè n'hi ha que estan en altres llengües, i llavors és interessant traduir-les al català, per tant, qui vulgui pot optar per traduir una entrada que està feta en anglès, per exemple. O, si no, si de la llista no ens agrada cap, doncs també podem aportar-ne de noves, suggeriments i fer noves entrades. Durant aquesta setmana s'han fet algunes activitats presencials, per exemple, a Tarragona, Reus, també se'n farà a Andorra, a Perpinyà... Bé, per crear una mica més de caliu presencial i que no tot sigui tan virtual. I encara sí, aquesta setmana quedaran la de Perpinyà i Alcúdia per fer d'activitats presencials, però bé, la resta és tot virtual, eh? Des de casa, asseguts a l'ordinador, podem participar en aquesta Viquillengua.
D'aquesta manera s'amplien totes les entrades
sí.
de l'àmbit radiofònic, no?
Exacte. I és això que deia, que ara fem una mica de difusió d'aquest tema en concret, però que qualsevol moment, qui vulgui, pot fer entrades, pot registrar-se i explicar-vos coses que li semblin prou interessants.
Ampliar, no?, també, si ja hi ha una entrada feta
sí.
i creus que falta informació,
sí.
pots
Exacte.
Ampliar...
A vegades passa que busques alguna cosa i quan hi entres hi ha quatre ratlles i dius, home, això falta molt més, molta més informació. I bé, val la pena, si en tenim coneixement o tenim documentació, doncs ampliar-ho. Els estudiants l'utilitzen molt, la Viquipèdia, però és allò que no s'ha de fer, no? Copiar la Viquipèdia i enganxar-ho al treball que has de fer. Tot s'ha d'anar reelaborant i buscant altres fonts. Però la veritat és que és molt interessant perquè hi ha de tot. T'ho explica tot, la Viquipèdia.
Animeu-vos a participar en aquesta crida i ampliar tota la informació que hi ha a la Viquipèdia sobre la ràdio.
Fixeu-vos que en català, en la versió en català es diu Viquipèdia, comença amb V baixa. En canvi, en castellà i en altres llengües es diu Wiki, amb doble V baixa. Bé, és una particularitat de la Viquipèdia catalana.
Anem ara a Ràdio Sant Sadurní, que ens explicaran alguns refranys.
I com sempre, com cada setmana, saludem ja la Sílvia Gatassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com anem?
Molt bé, bon dia.
Avui, ple novembre ja, no només des d'aquesta setmana, sinó des de fa uns dies, i parlem d'això, del mes de novembre.
Exacte, som a ple mes de novembre, com has dit, i veurem alguns refranys d'aquest mes, que n'hi ha uns quants. El novembre és un mes de traspàs entre la tardor i l'hivern i en aquest mes arriben les primeres fredurades importants i així ho reflecteix el refranyer. Quan novembre ve, abriga't bé. O a primers de novembre, el teu foc ja el pots encendre. També n'hi ha un de molt de força conegut que és novembre acabat, hivern començat. Ja som a la porta de l'hivern. Novembre enllà, agafa la manta i no la deixis anar. Bé, és un mes d'inestabilitat atmosfèrica i tant pot ploure com pot fer un bon sol. Hi ha algunes dites que es refereixen a la pluja. Si el novembre trona, la collita és bona. O aigua de novembre, la teulada renta. També n'hi ha una altra que diu pluges de novembre omplen els barrals i curen tots els mals. I n'hi ha que relacionen el sol del novembre amb les pluges dels mesos de primavera com un bon auguri per a les collites. Any de profit, sol al novembre i pluja a l'abril. O novembre assolellat i abril plujós, estiu abundós. Com sempre, el refranyer fa referència al santoral del mes. Del novembre, Tots Sants és el primer i Sant Andreu el darrer, que és el dia 30. Però el sant més esmentat de tots és Sant Martí, que és l'11 de novembre, perquè és un sant que ens porta l'estiuet de Sant Martí, que són uns dies de bonança i de temperatures suaus. I així ho diu el refranyer, eh? L'estiuet de Sant Martí dura 3 jorns i un de matí. O l'estiuet de Sant Martí revifa els vells. I també ens diu que com més fort és l'estiuet, guarda't més del fred. N'hi ha més de Sant Martí, com ara, si vols casa sense fi, talla la fusta per Sant Martí. I també referit a les collites, com ara de Tots Sants a Sant Martí, sembra si vols collir. És època de sembrar, de plantar. De la vinya plantada per Sant Martí en surt el millor vi. I altres sants que s'esmenten d'aquest mes són Sant Climent, que és el dia 23. Per Sant Climent el fred reganya les dents, és a dir, mostra les dents. per Santa Cecília, que és el 25, diu Santa Cecília, du la neu a la faldilla. I també per Sant Sadurní, el sant, el patró, el patró del nostre poble, que diu que és el 29 de novembre, i diu per Sant Martí, la neu pel camí, i per Sant Andreu, que és el dia següent, per tot arreu. Sant Sadurní, el fred gros, ja és aquí. A finals de novembre ja pràcticament entrem a l'hivern. I finalment el dia de Sant Andreu, que és l'últim dia, doncs per Sant Andreu, pluja, neu o fred, molt greu. O per Sant Andreu, llarga nit i dia breu, perquè ja és són els dies més curts de l'any, a partir de Sant Andreu. I també hi ha algunes dites relacionades amb el camp. Com he dit abans, és època de plantar, de sembrar, d'adobar la terra. A final de novembre replegaràs l'oliva sempre, també és època de collir olives. Els arbres de pinyol pel novembre s'enterren i pel maig surten al sol. Les oliveres, els ametllers, les pruneres, cirerers, etc. Olivera plantada pel novembre no menteix. O novembre, temps d'adobar i de famar. O llauraràs quan voldràs i pel novembre sembraràs. I acabo amb una que ens diu que pel novembre es cull el nap que pel juliol s'ha sembrat.
Déu-n'hi-do, quin bon món, Sílvia. Un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres al Penedès en xarxa i ens retrobem la setmana vinent. Que vagi molt i molt bé.
Fins aviat.
La feina al camp i les tasques agrícoles tenen una pila de refranys.
Sí, donen molt pel que el tema del pagès i el món agrícola n'hi ha moltíssims. També n'hi ha de molts altres temes, però aquest es manté.
És una mina.
Sí. Si es compleix o no, ja no ho sabem. Cada vegada hi entenem menys, però...
Amb el canvi climàtic, vés
a
saber
a més, això,
com han quedat aquestes dites.
Perquè l'estiuat de Sant Martí ja hem vist que no aquest any
vist.
Es compleix.
Aquest any no l'hem tingut. Potser l'any que ve.
Ah, exacte.
Ara passen 3 minuts tocats d'un quart de 12 i obrim el telèfon de Ràdio Vilafranca perquè concurseu i jugueu. Recordem, és el 93-87-26-26. Què proposes, Teresa?
Va, a veure. La primera pregunta d'avui, com sempre, és un refrany. La Sílvia ens en ha dit uns quants, però aquest va per un altre tema. Per tant, no és del món agrícola, ni del mes de novembre, ni de l'època de l'any. El refrany comença dient... Parlant, i el que volem és que ens acabeu aquest refrany. Sembla que és prou conegut. Parlant, què més hem de fer? I després, la resta de preguntes avui van relacionades amb els participis, amb uns participis conflictius, diguéssim. Us ho explico, però no patiu, que després les preguntes seran simples. Però ja que toquem aquest tema, us ho explico una mica. Els participis és una, si ho recordeu, de quan els que anaven a l'escola ja fa temps.
Sent memòria.
És una forma del verb que diem que és no personal, perquè no sabem quina persona fa aquella acció. Per exemple, de cantar, el participi és cantat. Si només dic cantat, no sabem qui canta. És un verb que diem que és auxiliar perquè forma els temps quan són compostos. Si jo dic hem cantat, nosaltres hem cantat, llavors sí que ja sé que l'acció l'hem fet nosaltres, però el cantat sol no ens diu qui fa l'acció. Doncs bé, per això diem que és una forma del verb que no és personal. Llavors, hi ha participis que són així molt senzills perquè tots es formen de la mateixa manera, com això, cantar, cantat, trobar, he trobat, sortir, he sortit. Sempre tenen aquest mateix acabament que fa que sigui senzill de formar-los.
Però tu no vols aquests,
no, avui. Perquè això seria molt fàcil. I llavors hi ha els que en diem que són irregulars, que no fan aquest acabament tan senzill i mecànic que surt sol, sinó que tenen uns acabaments una mica diferents.
Una mica.
Una mica, i després el
no
que
patiu.
Passa, que a vegades per influències o del castellà, o de semblança amb altres verbs, o el que sigui, els fem malament, perquè ens és més fàcil o perquè ens surt així. Per tant, ara buscarem els participis correctes d'alguns verbs. Com ho farem? Jo us diré una frase en què hi ha un participi que no és correcte. I l'únic que heu de fer és dir-me com s'hauria de dir.
Només hem d'arreglar el participi,
sí,
el verb.
Ah, exacte, el verb.
I la frase ens dona pistes.
Exacte. buscar aquest participi de la manera que és la correcta, deixant-nos de banda si se'n diu participi o com se'n digui, eh? No cal que us
atabaleu
amb això. Exactament. Doncs a veure, per exemple, amb el verb admetre. M'han admitit al taller de manualitats. Aquest admitit, que a vegades sentim dir, en aquest cas jo crec que seria per influència del castellà, com l'hauríem de dir? Com s'hauria de fer aquest participi del verb admetre que no sigui admitit? I un altre, amb el verb imprimir, que també el sentim a dir molt, aquest. Ja he imprimit el full amb la reclamació. No hem de dir imprimit, sinó que hem de dir una altra cosa. Doncs vinga, ja tenim tres opcions. El refrany, que he dit al principi, parlant i a veure com l'acabem. I després tenim aquest m'han admitit, que no és correcte, o ja he imprimit el full, que tampoc és correcte.
Doncs truqueu-nos. El telèfon és 93-87-26-26. I saludem la primera trucada. Trini, bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Per acabar això a la ràdio. Que fa molt de temps que no escoltava, perquè ja he estat quasi 3 mesos fora de... Bueno, segur de Calafell. I bueno, ja fa 10 dies que no s'escoltava i ja m'ha fet molta il·lusió de tornar a sentir-vos.
Doncs ben tornada. A nosaltres sí, també ens fa il·lusió.
Em sembla que la primera,
sí.
No sé si la diria bé, però... La primera que ho he dit.
Sí.
Aquesta, digue'm, repetem-ho.
El refrany, que deia...
Sí, refrany,
sí.
No,
parlant... Sí.
S'entén a la gent? No.
Sí, sí, sí.
Ah, sí, s'entén a la gent,
s'entén,
no?
S'entén, parlant...
S'entén
la gent...
La gent.
O també ho podem dir al revés, parlant, la gent s'entén.
També, sí, sí, sí.
Tant
sí.
Podem... Els refranys ja ho tenen, això, que a vegades...
És que és bastant semblant al castellà, no? Perquè, sí, parlant sí. S'entén la gent.
Sí, pues jo crec bastant... que en català ho diem més al revés. Parlant, sí. La gent s'entén, però
molt
vaja.
Molt bé, reina, doncs pues és aquesta.
És correcte, és correcte.
Vale,
gràcies,
vale,
Trini.
Ja, que l'estimar ja posaré jo, això, vale?
Molt bé, tens el
que
número 1.
Fa molt de temps que no parlava amb vosaltres.
Molt bé, gràcies.
Una alegria. Vinga,
gràcies,
adéu.
Home.
Adéu.
Adéu.
I ara saludem la Montse. Hola.
Hola, bon dia.
Montse, tens el número 2 i ara ja has d'anar pels verbs.
Va, que són fàcils.
Sí. A veure, digue'm en un, perquè ara ja m'he perdut. Ja no... Sí que el sé, però ara no te'l sé dir.
Vinga, el primer que de verbs que hem dit era amb el verb admetre, m'han admitit el taller de manualitats.
M'han admès,
exacte. Aquest admitit seria com molt traducció d'admitido, o
sí.
Més aviat la influència aniria per aquí, en aquest cas. Doncs
I,
admès.
I no sona bé, trobo.
Ah, exacte. Doncs m'han admès. Si l'hem d'escriure, hi hem de posar un accent obert a la E. Admès, amb un accent cap a l'esquerra, obert.
Sí.
Molt bé.
Fantàstic, Montse, tens
gràcies.
El 2. Gràcies per trucar.
D'acord, bon dia.
Adéu.
Adéu.
Bon dia, deia la Montse. No sona bé. I és veritat, a vegades ens sona malament, però ens costa trobar la fórmula correcta.
Exacte. Això, quan ho dius amb una frase aïllada, passa que a vegades et sona... Ho notes més que sona malament, però quan parlem, i això en un altre context, i quan es barregen hi ha altres paraules també més col·loquials i tot plegat, a vegades no ens sona tan malament. Potser en aquest cas de l'admitit et sona pitjor, però d'altres que també aniran sortint, els sentim sovint.
Recorda'ns quin tenim per resoldre i n'afegim algun.
Teníem amb el verb imprimir, que aquest sí que ja us dic que se sent sovint, ja he imprimit el full amb la reclamació. No hem de dir imprimit, què hem de dir? A veure. I un altre, amb excloure. L'han excluït de la llista de persones admeses al curs. L'han excluït. No hem de dir excluït, sinó que hem de dir una altra cosa. Aquest, i va, en dic, hi ha un altre, així es pot anar pensant. Un altre una mica diferent. A mi m'agrada més comprar el cafè molgut. El participi del verb moldre. El cafè no és molgut, sinó que és d'una altra manera. A veure si s'animen els oients, que és senzill.
Truqueu-nos al 93-87-26-26, tant si l'encerteu com si no. Teniu número pel sorteig del llibre... que hem explicat quin era a les 9, però hi tornem. És un llibre per nens i nenes a partir de 8 anys. Es diu El cuineret de ben dinat i explica la història d'un petit aprenent de cuiner que entra al servei del rei Jaume I i s'embarca cap a la conquesta de Mallorca. I la clau de la història, de l'aventura, són les sopes especials que li prepararà el rei Jaume. Una aventura emocionant, molt ben il·lustrada per nens i nenes a partir de 8 anys, de Publicacions de l'Abadia de Montserrat. És el nostre regal, el qual opten de moment la Trini i la Montse, i les trucades que arribin al 938072626 i s'animin a intentar donar-nos la fórmula correcta d'aquests verbs imprimit, excluït, molgut, que ja sonen molgut. Malament. Segur que ja us fan mal les orelles.
Va, jo crec que és fàcil, que és qüestió de provar-ho, eh? Qüestió de provar de dir-ho. A veure, vols dir que dic això? Vols dir que dic que he imprimit el full? Què dic si no és imprimit?
Hi ha una pista, perquè la Montse ho ha fet molt bé, amb m'han admitit, ens ha dit que la paraula correcta, el verb correcte, aquest participi era m'han admès.
Admès, exacte. N'hi ha d'aquests,
això. Això es pot ajudar.
Sí, és una pista de fer un altre acabament, que no és aquest it, que seria de la tercera conjugació, per exemple, sentir, fa sentit. Però admetre no és un verb de tercera conjugació, sí que no és de segona, per això tampoc no pot fer aquest acabat amb it, sinó que fa admès. Bé, són irregularitats que cada cas seria una mica diferent.
Imprimit el full és incorrecte. Com ho diríem? M'han o l'han excluït de la llista de persones admeses tampoc és correcte. I aquest cafè mulgut...
Va.
Tampoc és correcte.
No,
aquest, com és el cafè?
Aquest és una mica diferent. És un participi que abans, fa un temps, portava un accent diacrític, d'aquells accents que posem només
aquells
en algunes paraules.
Aquells que van caure.
Sí, però aquest justament és dels que va caure. O sigui que ara, ja, aquest ja no porta accent. No puc donar gaires més pistes, eh?
És qüestió d'intentar-ho. Segur que us sona
animeu-vos.
Doneu-nos una altra proposta de participi i insisteixo, tant si l'encerteu com si no, optareu aquest compte.
Clar.
Mira, trucada.
Vinga,
Lupe, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 3.
Mira, jo sí que tinc el número 3, d'acord. No sé, perquè mentre l'auricular ja no sé on estem.
Bé, teníem 3 frases per resoldre. Si vols, et torno a dir la primera que teníem.
Sí, sisplau. Sisplau.
Deia, ja he imprimit el full amb la reclamació.
Aquest... Imprès.
Imprès, exacte. Això és el que buscàvem.
Euberta.
Igual que l'admès que hem dit abans, de l'imprès també porta l'euberta. Molt bé, aquest imprimit sí que el sentim dir, no? No et sona, tu?
Bueno, jo... Sí, ai, sí. Però aquest bueno tampoc. Bueno, no.
Aquest se'ns escapa a tots. Aquest se'ns escapa a tots.
No. I mira que jo intento, no dir massa... ni l'O ni tot aquest, que em va quedar molt clar les classes de català.
Esclar,
però, doncs sí, és veritat que sí que sento dir moltes coses. Igual aquest... que les hores. Les hores estan fatal, eh?
Aquest de l'imprimir es fa sobretot... sovint. Ah, també. Sí, això ja seria un altre tema.
Lupe, gràcies per la trucada. Tens el 3,
bon
sort.
Bon dia.
A adéu, tu, adéu. És que anem justetes de temps i vull saludar l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Eulàlia, tens el 4.
Molt bé, gràcies.
Tens 2 verbs per triar, l'excluït o el cafè mulgut?
Què et sembla?
El cafè mulgut és el cafè molt.
El cafè molt, molt bé. Això del mulgut se sent a dir molt, però potser el molt ens costa de dir. Però sí, hauria de ser això. He comprat cafè molt.
Molt.
Amb la O oberta.
No, mulgut no ho sento gaire.
No? Doncs bé, perfecte.
No, la seva cosa que no... La veritat que no la sento.
Millor.
Doncs i tant.
Gràcies, Eulàlia. Gràcies. Ara sortegem el llibre. Estigues atenta.
Adéu,
que vagi bé.
Adéu.
4 trucades. Avui hem canviat la fórmula, ja ha costat una mica,
sí.
Però al final ens n'hem sortit. I el llibre és pel número 2. Per tant, Montse, quan vulguis, passa a recollir-lo a Ràdio Vilafranca. Teresa, ens veiem dimarts que ve.
I tant, fins dimarts.
Adéu-siau.
Adéu.
Us deixem amb el flash informatiu de 11:45 i després agafarà el relleu d'aquest tram final la Caterina Tallón.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. La Banca Mòbil de Catalunya comença a operar a Olesa a partir d'avui. La Banca Mòbil de Catalunya és un servei que ofereix la Generalitat de Catalunya a través de Caixa d'Enginyers i CaixaBank per portar caixers automàtics i serveis financers als 503 municipis catalans que no disposen d'oficina bancària. L'objectiu de la iniciativa és garantir la inclusió financera arreu de Catalunya i la igualtat de condicions per tots els ciutadans. Els usuaris d'aquesta xarxa itinerant gaudiran de les mateixes prestacions que les que reben quan visiten una sucursal bancària tradicional. Retirar i ingressar diners en efectiu, obrir comptes, domiciliar i pagar els rebuts, consultar els moviments i el saldo i obtenir extractes, entre d'altres. A més, també rebran atenció personalitzada sobre crèdits, préstecs hipotecaris, productes financers i tramitació de queixes i reclamacions. El servei es posa en marxa a Olesa de Bonesvalls a partir d'avui. L'Associació Cultural i Recreativa al Centre de Sant Martí Sarroca ha complert enguany un segle de vida. Durant tot l'any s'han estat celebrant esdeveniments i aquest diumenge tenia lloc l'acte central, amb la presència dels presidents vius, d'autoritats i l'actuació d'entitats locals que van oferir els seus balls folclòrics. L'alcaldessa Sònia Jansà i el president del centre, Pere Mussons, van lliurar una placa de recordatori a tots els presidents presents a l'acte i als representants d'institucions que donen suport al centre. El diputat Sergi Vallès, en nom de la Diputació de Barcelona, el conseller de Cultura Jaume Bertran, en nom del Consell Comarcal, el membre de la Junta, Marcel Esteve, en nom de la Federació d'Ateneus de Catalunya, i l'alcaldessa Sònia Jansà, en nom de l'Ajuntament. El president de més edat, Josep Civill, va descobrir una placa commemorativa del centenari. La xef de Segur de Calafell, Mari Herrera, opta a dos guardons de la convocatòria dels Premis Gourmand, que se celebrarà a Lisboa. Els Premis Gourmand distingeixen els millors llibres de cuina en l'àmbit internacional. Mary Herrera està nominada en dues categories diferents pel seu darrer llibre, Diario de una cocinera en aprietos, publicat enguany per l'editorial Universo de Letras. La primera nominació és per treballs que denoten esforç i passió per la cuina i la trajectòria de l'autora en la difusió del fet gastronòmic arreu del món, i l'altra pel sentit de l'humor de l'obra. El llibre va ser presentat fa uns mesos a la Biblioteca de Cunit i fa unes setmanes a Madrid. L'acte de lliurament dels premis es farà el mes de juny de l'any vinent a la capital portuguesa, amb candidats dels 5 continents que enguany ha estat triada millor destinació culinària del món. El cuiner i creador de contingut de Sant Sadurní d'Anoia, Jacint Carafí, conegut com a Cintet, serà l'encarregat de pronunciar el pregó de la Fira del Gall 2024. La cita serà el 18 de desembre a les 8 del vespre a l'Auditori del Vinzeum. Carafí parlarà sobre les propietats i beneficis del gall del Penedès i compartirà idees per cuinar-lo. Amb gairebé 85.000 seguidors a Instagram i 16.500 a TikTok, és un gran defensor de la cuina tradicional catalana i dels productes de proximitat, que mostra a les xarxes amb receptes delicioses. La 360 Fira del Gall se celebrarà el cap de setmana del 21 i 22 de desembre al Parc de Sant Julià i al Pavelló Firal.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Són 2:05. Agafem el relleu a la Sílvia Delgado en aquesta darrera mitja hora del Penedès en xarxa. I és moment ara de parlar de sèries i de programes de televisió. Començarem parlant-vos de TV3, Laura Escanes i Miqui Núñez repetiran a les campanades de cap d'any de TV3. TV3 torna a apostar per la presentadora de La Travessa, que recentment ha estrenat la segona temporada, i pel presentador de Zenit, el nou show musical de la cadena. Així doncs, la influencer i el cantant donaran la benvinguda a l'any 2025 a Catalunya des de Montjuïc, a Barcelona. Altres cadenes també perfilen a qui acomiadarà l'any. No és una sorpresa que Telecinco seguirà sent Cristina Pedroche i Alberto Chicote, però estem parlant de Catalunya, de TV3, i us expliquem també que els conductors de TV3 i Catalunya Ràdio han anunciat que el plató principal de la Marató es desplaçarà al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, on antigament hi havia l'Hospital del Tòrax, dedicat a tractar pacients amb tuberculosi, i Albert Om convidarà experts, famílies i pacients per visibilitzar les malalties respiratòries.
Sí. Jo pogués complir un desig ara.
Ara.
Coses que
necessito. Tan sol.
Necessito aire per respirar i estimar-te.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. La Marató diu molt de tu.
Acabem d'escoltar l'espot de la Marató 2024, a ple pulmó per les malalties respiratòries. Persones reals que conviuen amb una malaltia respiratòria canten de manera conjunta una cançó en diferents situacions de la seva vida quotidiana, perquè cantar està comprovat que beneficia la qualitat de vida dels pacients en augmentar la seva capacitat respiratòria i alleujar alguns símptomes. Van acompanyats dels seus familiars, dels equips sanitaris que els atenen i, en definitiva, de tota la societat. Aquestes persones interpretaven el tema L'aire que necessito, de Meritxell Neddermann, una versió de The Air That I Breathe, d'Albert Hammond. Recordar que la 33a edició de la Marató de 3CAT serà diumenge 15 de desembre i es dedicarà a unes patologies que cada vegada tenen més afectació entre la població per factors ambientals com la contaminació i socials com l'increment de l'esperança de vida. I ara sí, comencem a parlar-vos d'estrenes d'aquesta setmana. Primer de tot, parlem de Calle 13 i de la sèrie Blue Ridge. Basada en la pel·lícula homònima, es tracta d'un drama criminal de diverses temporades ambientat en les exuberants i desafiadores muntanyes de Carolina del Nord. Justin Wise, un exboina verda, és un heroi de l'oest modern que viu en un poble dels Apalatxes que el temps i la justícia han oblidat. Amb el desig de retrobar-se amb la seva exdona, ell i la seva filla, Justin la segueix fins al poble natal d'ell, on la seva experiència prèvia en l'aplicació de la llei li va permetre ser triat com a xèrif. Aquí constantment es veu obligat a mantenir aquesta pintoresca comunitat a la vora de l'esclat en la violència, perquè en aquest poble les picabaralles de llarga durada poden explotar en qualsevol moment i els criminals creuen que poden amagar aquí les seves malifetes dels ulls de la llei. Escoltem el tràiler.
¿Se encuentra bien? Me gusta su estilo. un día largo.
Una semana larga.
Blue Ridge, estreno en exclusiva el martes 12 de noviembre en Calle 13.
Ja ho heu escoltat, s'estrena avui mateix, aquest dimarts, a Calle 13, Blue Ridge. I seguim amb més estrenes. Una estrena per demà dimecres és Grotesque Queer, de Disney+. En la nova sèrie de Ryan Murphy, una sèrie de crims a trossos han pertorbat una petita comunitat. La detectiu Louise Tryon sent que aquests crims no són estranyament personals, com si algú o alguna cosa s'estigués burlant d'ella, sense pistes i sense saber a qui acudir, excepte l'ajuda de la germana Megan. No obstant això, es troben atrapades en una sinistra xarxa que només sembla plantejar més preguntes que respostes. Nicey Nash, Courtney B. Vance, Michaela Diamond i Leslie Manby són els protagonistes.
Something hellish is here. This killer is someone who knows anatomy. The blood, the DNA, it was left there for us to find. It's like God left the keys to the candy store to the devil.
Detective, you have an entire family murdered.
Think of the worst thing you could never unsee.
This is evil.
So you're the nun who's a journalist covering crime?
I'm interested in rituals, cults, and their place in American life.
You have to really hate people to do what was done here. It's inhuman. No, it's unhuman.
It's better to look at the evil than to ignore it, Father.
And what if you enjoy the looking?
They're playing with us, hunting us.
Seems like this killer is taunting you.
I am trying to stay sharp, but I'm losing it.
You're in an alcoholic's haze.
God knows what darkness you let in.
This is the end of time. The monster is out here, people.
There's no future after this.
It's a messy thing. A dirty, nasty thing.
People want evil.
Un thriller que té molt bona pinta, ja us hem comentat que s'estrena demà mateix a Disney+, i comentar-vos, si mireu el tràiler, que un dels actors és un dels que interpreta els germans Menéndez, la sèrie de Netflix que ha estat en el top 10 aquestes darreres setmanes. Canviem de sèrie i parlem de Netflix, precisament, i de Les Germanes Guerra. La negativa d'una dona a unir-se al fosc pla de la seva germana genera traïcions quan intenta retrobar-se a la presó amb la seva filla, la qual va perdre temps enrere. Una sèrie que s'estrena també demà. Escoltem ara aquest tràiler.
Tengo una hija la cuando parí.
¡Mi muñeca!
Quería un niño, no una niña.
¡Papá!
Pedro, ¿ya te vas?
Vámonos, que quieren enseñarle a mi hijo su nueva vida.
¡Papá!
¿Contenta?
Sí, feliz.
Déjala que se vaya. Un problema menos.
Necesito encontrar a mis padres biológicos.
Estarás raro porque te quieres zafar de nuestro compromiso, ¿verdad?
Soy tu mamá. Soy huérfana.
¿Te dan miedo las alturas?
No.
La cabeza siempre viendo hacia abajo. Solo agárrate fuerte de mí.
Una història de venjança i traïció és el que presenta la sèrie mexicana Les germanes Guerra del director José Ignacio Valenzuela. I dijous s'estrena una sèrie espanyola a Movistar Plus, es diu Celeste, i us expliquem, pot existir algú a qui l'apassioni treballar per Hisenda? La resposta és que sí. La protagonista de Celeste, la Sara, interpretada per Carmen Machi, que està a punt de jubilar-se després d'una vida entregada a l'erari públic. Quan ja té coll avall que ha arribat el moment de retirar-se, rep un encàrrec, investigar si Celeste, la gran estrella del pop llatí, ha defraudat Hisenda. De la sèrie se n'ha parlat molt pels seus possibles paral·lelismes amb els problemes de Shakira amb Hisenda. Però Celeste té valor per ella mateixa, tot i que el seu creador és Diego San José, guionista d'Ocho Apellidos Vascos i la celebrada sèrie Vamos Juan. La nova ficció de Movistar Plus es mou més pel gènere del thriller que no pas la comèdia. Seguim explicant-vos. Celeste és la gran estrella de la música llatina. Les seves cançons són un fenomen mundial i els seus concerts omplen estadis. Però aquesta sèrie no tracta sobre ella. La veritable protagonista, com us explicava més, la Sara Santano, una inspectora d'Hisenda que ha dedicat tota la seva vida a la recaptació d'impostos. Després de més de 30 anys lliurats a l'agència tributària, ha arribat el moment de prejubilar-se, o això creia ella, perquè l'últim dia rep aquest encàrrec, el més important de la seva carrera. Demostrar que la Celeste, la gran estrella llatina, resideix a Espanya i ha de pagar aquí els seus impostos. Una missió de la qual depenen 20 milions d'euros per les arques espanyoles. Per això Sara haurà d'aparcar la seva vida per recórrer la de Celeste i demostrar que va passar aquí 184 dies, la meitat de l'any més un.
Va llegar un dia que cuando te pongan delante todas las facturas de un contribuyente, no solo vas a ver sus gastos, una historia vas a ver, una vida. Las facturas no mienten.
Celeste.
La cantante mexicana.
No está declarando ni un solo euro en España.
Deja en paz a Celeste.
¿Es una amenaza?
Pueden ser más de 20 millones de euros.
No sé qué me da más miedo, si que tengas algo que ver con el exnovio o con la Hacienda.
¿Qué es novio?
Me jodas que eres de Hacienda.
Esto lo podemos hacer de dos maneras. De la manera larga o de la manera corta. ¿Qué camino cogemos?
¿Qué se hace cuando se llega a este punto?
Yo también sé jugar sucio.
Tú nunca has jugado sucio.
¿Por qué no era mi última inspección?
Tú esto no lo haces porque sí, tú esto lo haces por algo, mamá.
Le he entregado dos terceras partes de mi vida a la agencia tributaria, ¿te lo puedes creer?
Es la inspección que siempre nos imaginamos.
La que siempre va arrasando.
Interessant aquesta minissèrie de 6 episodis de Movistar Plus. I de Movistar Plus passem a Prime Video amb una altra estrena. És Cross. Aldis Hodge interpreta Alex Cross en aquest thriller basat en els personatges de la saga Supervendes de James Patterson. Alex Cross és un detectiu i psicòleg forense capaç d'indagar en les ments dels assassins i les seves víctimes per identificar i capturar els culpables.
No soy un monstruo. Yo no mato por gusto. Serás parte de una obra maestra. Y cuando haya terminado, todos sabrán la verdad.
¿En qué trabajas, Alex?
Soy detective.
Así que eres poli.
De homicidios. Entramos juntos en el cuerpo.
¡Corre! ¡Yo me ocupo!
¿Tú eres el doctor?
Me doctoré en psicología.
A ver cuánto duras tú.
Pero puedes llamarme Inspector Alex Cross.
Lo encontraron muerto en su coche. Aparentemente por sobredosis.
Murió después de comer.
Fue un suicidio.
Lo encontraron.
Lo mataron para encubrir lo que le pasó.
Parece un asesinato. Quien lo mató tuvo que transformarlo en otra persona.
A
desaparecido esta chica.
Hay varios cadáveres relacionados.
¿Y cómo lo sabe?
Está haciendo lo suyo.
Ahí es donde empezó todo.
¿Siempre ha sido tan bueno?
No me has picado.
Te tengo comiendo de la palma de mi mano. Bueno.
¿Tiene hijos?
Un niño y una niña.
Lo educaste para ser un buen hombre. Son muchas cosas.
Perdí a mi mujer hace poco más de un año.
¡Alex!
¡Quiero poder ayudarte!
No veo que lo estés llevando bien.
Es peor aún.
No va a parar, a menos que yo lo detenga.
Una altra estrena ens la porta Disney Plus aquesta setmana és No digues nada. Després del seu gran èxit editorial, era qüestió de temps que alguna plataforma volgués adaptar No diguis res al llibre del periodista Patrick Radden Keefe sobre el conflicte a Irlanda del Nord, un dels assajos de referència sobre la violència a la zona. La ficció, que té 9 episodis, s'allarga durant 4 dècades i arrenca amb la desaparició de Jean McConville, una vídua i mare de 10 fills que va ser segrestada l'any 1972 i mai més va ser vista en vida. La sèrie ha estat produïda per FX, el segell de ficció de qualitat de Disney. Una impactant història d'assassinats i records a Irlanda del Nord durant The Travels. Aquesta sèrie de 9 episodis està basada, com dèiem, en el llibre de Patrick Radden Keefe. La sèrie, que va estar aquestes 4 dècades, comença amb l'alarmant desaparició de Jean McConville. Escoltem ara el tràiler d'aquesta sèrie.
This is all anonymous, yeah?
I. You can say anything.
My mother and father were both proud members of the Irish Republican Army.
Have I told you girls how to make explosives?
It was quite a happy childhood. We were Catholic. It was a segregated society. Everything went to the Protestants.
I passem ara a parlar-vos d'una estrena ja de la setmana vinent, de dilluns. És Mamen Mayo, de Sky Showtime. La primera producció espanyola de Sky Showtime, l'última de les plataformes que ha arribat a casa nostra, és una comèdia encapçalada per Sílvia Abril. L'humorista interpreta la Mamen Mayo del títol Una especialista a solucionar conflictes d'herències. Durant la visita al rodatge que va fer Lara, Abril explicava que s'havia enamorat del personatge només llegir el guió i que, de fet, es va oferir al guionista Eduard Solà per ser la protagonista de la sèrie. La humorista va enviar al responsable de la sèrie un missatge clar. Mamen Mayo, la puc i la vull fer jo. Escoltem el tràiler.
Cuando un familiar fallece, es habitual que surjan tensiones entre sus herederos y es entonces cuando yo entro en acción. Soy Mamen Mayo, mediadora.
Tenéis un nuevo caso.
Un drama paterno-filial, son mis favoritos.
Parece encantador.
Un miserable.
Parece que tenemos trabajo. Yo necesito visitar la herencia a repartir. Mamen,
esto es completamente improcedente.
David se encarga de las cosas más aburridas.
Suspendió todas menos una.
Hay que ir a juicio, no hay más solución.
Tengo una solución. Cuidar a las personas que queremos también es cuidarnos.
Mamen Mayo es la mejor.
Tenemos una excelente profesional de la tasación.
120 euros, 13 euros.
I anirem acabant aquesta secció amb una altra de les plataformes Max, que també estrena, és Dune, la profecia. Les franquícies cinematogràfiques ja fa temps que s'ha convertit en objecte de la ficció seriada, així que si tenim sèries de Star Wars o Marvel, per què no fer-ne de Dune? Max explotarà l'univers creat per Frank Herbert amb una sèrie prequela que se situa 10.000 anys abans de l'ascensió de Paul Atreides, interpretat a les pel·lícules per Timothy Chalamet. A la sèrie no hi ha ni rastre de l'actor, però el repartiment inclou noms interessants, com el d'Emily Watson. Dune, la profecia, segueix dues germanes Harkonnen en la seva lluita contra les forces que amenacen la humanitat. Juntes crearan la secta Bene Gesserit.
10.000 años antes del nacimiento de Paul Atreides, antes de que el universo nos conociera como las Bene Gesserit, fundamos una hermandad
asignada a las grandes casas para ayudarlas a distinguir la verdad de la mentira. Tejimos una red de influencia por todo el imperio. Pero el poder tiene un precio.
I aquí acabem aquesta secció de pantalles per donar pas a la secció final, com cada dimarts, que és la de les fake news, que ens porta, com sempre, la Lourdes Meronyo. Hola, de nou, Lourdes. Què tal? Què ens portes avui?
Bon dia. Doncs us porto una notícia divertida, de música i de dolços. I vaig ràpida perquè queda poc temps. I és que Marino Viskic, que viu a Split, a Croàcia, i temps enrere era el cantant de la banda punk funk Viskic, doncs resulta que està captivat per la xocolata i la música. Una gran anècdota que li agrada explicar és que quan era jove i viatjava amb músics, mentre tots portaven a casa regals centrats en la moda, per exemple, doncs ell portava xocolata. Després del seu retir dels escenaris, Marico, què ha fet? Ha fundat la seva fàbrica de xocolates anomenada Nadalina. I amb un projecte que va aconseguir unir les seves dues passions, la de llançar una sèrie de discos que és 100% comestible i que funcionen perfectament si els posem en un tocadisc. Els discos són fabricats amb xocolata negra al 70% i ha editat cançons del seu grup Fon Bisky i també uns altres, que és de Coco All Stars, una banda composta per Marico i empleats de Nadalina. Certa o falsa?
Doncs jo crec que avui dia tot s'inventa i no em sembla tan descabellat, així que et diria que és certa.
Totalment certa, o sigui, que si us agrada la música i us agrada la xocolata, mescla perfecta.
Molt bé, Lourdes, doncs moltes gràcies, com sempre, per portar-nos aquesta secció.
Adéu.
I nosaltres el que fem és acabar aquí al Penedès en xarxa i tornem demà amb la Sílvia Delgado, com sempre, al capdavant. Fins demà.